Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Fa dies ja que us n'estem parlant. El preu de l'habitatge no baixa malgrat la caiguda de la venda i del lloguer. De fet, segons les dades que en aquest mateix informatiu us donàvem la setmana passada, en els últims 10 anys, els lloguers a Catalunya s'han apujat un 43% de mitjana, sobretot a la ciutat de Barcelona, on s'han disparat un 62%. Davant d'aquestes dades, la Generalitat ha tornat a reclamar que el govern espanyol permeti aplicar el control de rendes a Catalunya. Tenim en primícia la resposta del govern espanyol. Fins aquí la resposta del govern espanyol. Recordin, però, que segons la recomanació europea, el preu del lloguer d'un pis no hauria de superar el 30% de les despeses del sou que perceben com a treballador. Vaja, que si el preu del lloguer a una ciutat com Barcelona supera els 1.000 euros i escaig de mitjana, calculin el que haurien de cobrar. O fem-ho a la inversa, mirin la nòmina, calculin el 30% i mirin a quan haurien d'estar els preus del mercat de l'habitatge. El problema és greu. Ja no és que els joves tardin cada cop més a marxar de casa, és que no poden marxar de casa. És que hi ha gent gran compartint pis. És que la gent que dorm al carrer ha augmentat segons dades d'Arrels Fundació i és que l'especulació no baixa per un turisme desbordat i desbordant. Avui parlarem de tot plegat en aquest programa amb la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Carme Trilla. Dit això, passen gairebé 2 minuts de les 8 del matí. I qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí, i ara ho deies, parlarem del problema de l'habitatge amb la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i presidenta del Comitè d'Experts sobre Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Carme Trilla. A més, si ahir vam poder parlar amb un noi israelià de Tel Aviv, avui escoltarem l'altra cara de la moneda, Mohamed Sid Abdeljamid. Ell és delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Tot plegat serà quan faltin uns minuts per les 10 del matí. I a partir de les 10, el professor de la Blanquerna Universitat Ramon Llull i doctor en Història Xavier Pujades ens explicarà una nova fita històrica de l'esport a la Ruta de la Seda. Un dia en el que també ens visitaran Eva Vives, Montse Lamua i Ferran Serra, la nostra tertúlia de gent gran. A les 10 del matí, el nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens descobrirà la figura de Kant i a 11:45 ens visitarà el director i dramaturg Sergi Belbel per parlar-nos de la tornada als escenaris de Hamlet.0. I a les 12 del migdia parlarem de cinema, però des de la visió més solidària amb el CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. En parlarem de tot plegat amb el seu director, Esteve Soler. Obrirem també la consulta de l'Espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Amb la Girocleta coneixerem els nominats dels Premis Butaca d'enguany de la mà d'Olma Giró i la directora dels Butaca, Glòria Cid. Inés Ferrés ens parlarà de moda i acabarem programa, com sempre, amb Rafa Sanauja i el Bona Vesprada.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, i a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hamas demana l'alliberament de 6.000 presoners palestins a canvi dels 200 hostatges que l'organització reté a Gaza.
El portaveu del grup afirma que entre els hostatges hi ha estrangers. L'exèrcit israelià ha xifrat en 199 les persones que Hamas manté capturades al territori actualment assetjat, una xifra ja més alta que l'anterior, que havia reconegut de 150.
I Bèlgica puja el nivell d'alerta terrorista fins al 4, al màxim, al país, després del tiroteig d'aquest dilluns al vespre, on han mort 2 persones.
Les dues víctimes són sueques que anaven a veure el partit de futbol Bèlgica contra Suècia. La policia investiga l'atac com a terrorista i, de moment, l'autor dels fets encara no ha estat arrestat.
En marxa aquesta hora també un macrooperatiu policial contra un grup d'ultradreta. Estan previstes actuacions a diferents punts de Catalunya i també de l'Estat.
L'organització criminal, anomenada Combat 18, està vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc. A Catalunya, els Mossos estan actuant a Barcelona, Sant Boi, Mollerussa o Lloret de Mar.
I el jugador de futbol cordobès desaparegut la setmana passada, Álvaro Prieto, hauria mort electrocutat en els vagons del tren a Sevilla, on se'l va trobar.
Així ho apunta l'autòpsia preliminar, tot i que caldrà esperar a veure què diu l'autòpsia definitiva que es farà avui. Ahir al migdia es va confirmar que aquest cos trobat entre els dos vagons d'un tren a Sevilla era d'aquest jove desaparegut, recordem-ho, el 12 d'octubre. Va ser un equip de reporters de Televisió Espanyola que el van localitzar mentre feien un directe.
I els esports, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, Joan.
Aquest migdia sabrem quin equip de primera divisió s'enfronta al Rubí.
Serà la una del migdia, el sorteig de la primera ronda de Copa del Rei. És la primera vegada en 29 anys que l'equip català es classifica. El nou sistema obliga els equips de primera divisió a jugar contra els clubs més modestos de la competició.
I el comitè d'apel·lació rebaixa la sanció al jugador del Madrid, Nacho, i podrà jugar el clàssic contra el Barça.
El madridista compleix sanció per l'entrada sobre el futbolista del Girona Porto a les acaballes del partit entre els dos equips. El comitè entén que Porto no va ser lesionat de gravetat i, per tant, li aixeca el tercer partit, que era el clàssic contra el Barça.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De les millors universitats del món, segons un nou rànquing internacional. Atenció, perquè en aquest cas, tres de les universitats que apareixen en el llistat són a Barcelona.
Gairebé 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ha baixat la temperatura, fa fred. Ara mateix tenim 17 graus a Barcelona, també 17 graus a Tarragona. N'hi ha 15 a Lleida, 14 a Girona. Però avui les temperatures diurnes pujaran una mica respecte a les d'ahir. En general, valors entre els 20 i els 25 graus, tot i que el Pla de Lleida es podria arribar a valors de fins a 27. Per tant, temperatures de plena tardor ara mateix, però pràcticament d'estiu en molts punts de Catalunya al centre del dia. Una jornada que també es lleva amb la presència d'alguns núvols poc importants, però a partir de migdia aquests núvols es faran més freqüents als dos extrems del país, per una banda el Pirineu de Lleida i per altra banda les Terres de l'Ebre. I no descartem que al llarg de la tarda en aquest sector pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble. A la resta no n'esperem, però atenció, perquè la propera nit i matinada i demà al matí sí que esperem precipitacions a pràcticament tot Catalunya, sobretot comarques de Tarragona, comarques de Barcelona interior i també comarques del Pirineu. Però això no serà fins la propera matinada i les primeres hores de demà.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Llargues cues avui en tota la zona del Llobregat, principalment provocades per l'avaria d'un vehicle just a l'inici de la ronda litoral en sentit nord de l'Hospitalet, on encara es tallen dos carrils, i això provoca més de 15 quilòmetres d'aturades a l'A2, també des de pràcticament el tram de Castellbisbal fins a aquest enllaç, i també dificulta molt la circulació a la B23 des del Papiol cap a Barcelona o a la C31 en tot el tram del Prat. Per tant, molt complicat avui tota la zona del Llobregat i amb retencions habituals també en altres punts com a la P7 a Sant Cugat en sentit sud, la C58 en els dos sentits des de Montcada o a les rondes en sentit Llobregat des dels nusos de la Trinitat i del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Per cert, matí de retards a la xarxa ferroviària catalana, els trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders circulant amb retards de 20 minuts per una incidència entre Sant Vicenç i Torredembarra, a hores d'ara. Us mantindrem informats del que vagi passant també a la xarxa ferroviària. Dit això, 8 minuts que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola, Trias, bon dia. Tu creus que la resta de ràdios de l'estat espanyol també diuen cada matí tenim retards a Rodalies en cada idioma? Tenemos retardos en Rodalies. Tenemos retardos en Rodalies. No ho sé, perquè...
Que el primer el tenia clar, que era gallec.
Aquest, no, és, segon, és Sergio
no
Ramos.
Sé. Ah, val. Perfecte.
És en Camas, el camero. El camero informando. Ai, no ho sé, no ho sé. Aquí estem molt acostumats.
Mira, et diré el que sempre em deia...
Qui?
La meva mare, quan era petit.
Ah.
A mi el que facin les altres ràdios...
Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, vale, pues perdone usted, ¿eh? Yo leo a Kierkegaard. ¿Qué digo, Jordi? Que no, que no, que... que sí que ens importa, no? Digo, que en realitat sí.
Bàsicament.
Però va, respecte aquí... sempre a la teva santa mare.
Sempre. Aquí li donem el bon dia avui.
Mira, jo crec que ha d'estar molt content el jugador del Girona, Porto. Ara ens ho deia el Pol, eh?
Sí,
el Pol Corredoira.
Mira que és xulo l'himne.
M'encanta. És rock català en estat pur.
Exacte.
Trobo a faltar un tararejament.
Sopa de cabra,
un, això. Un... Oh, 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 per allà, enmig. Això no ho han fet. No ho han... Aquí no està... Aquí no estan a l'ordre del dia.
Pel centenari.
Ah, val. Bueno, total, que ahir vam conèixer que el comitè de competició, que són tres personetes que es reuneixen de tant en tant a Madrid, li van rebaixar a Nacho aquesta sanció, a Nacho, recordem, jugador del Madrid, i Premi Nobel de la Pau, per aquella entrada terrorífica al més pur estil Goicoechea versus Maradona, al darrer Girona Real Madrid. De tres hem passat a dos, cosa que li permetrà, oh, sorpresa, disputar el clàssic de final de mes, el Barça-Madrid, on tindrà més ocasions de repartir estopa. Però jo li dono el bon dia a Porto, més que res perquè tal com estava la cosa, el següent punt del dia era sancionar el propi Porto. De miracle no li han posat 5 partits de sanció al jugador del Girona per posar-li la tíbia a la planta del peu de Nacho, eh? Una agressió de tíbia contra planta de pie. 10 partits de sanció. Recordem que Lewandowski, per rascar-se una mica el nas, que això és molt interpretó, és que això vol dir que a Alemanya, la cultura polonesa, vol dir que ets un fill de puta, no sé què. No, no sabem, no, realment. Però van ser 5 partits, contra Lewandowski.
Compte.
Nacho, per treure una destral i tallar un peu, 2 partits. Està molt bé.
Va.
Comitè de competició, amic. Benvingut a... Benvenido a la vida real.
Ah, sí.
Per tant, s'ha librat el Porto. Bon dia per ell.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Un home de celles gruixudes, que no ets tu, Trias, ni sóc jo.
Podríem ser.
Perfectament. Tu tens molta retirada a Scorsese. Sí, s'hagués tenyit Scorsese, però en aquest cas no s'ha tenyit. És natural. És que parlem de Martin Scorsese. Aquesta és la banda sonora. Estava entre el padrino no se va, per ser que està despistadíssim. Estava entre Uno de los Nuestros i aquesta. Martin Scorsese, sinònim de cinema, director, com dèiem, d'Uno de los Nuestros, Taxi Driver, Shutter Island, per exemple, i més obres mestres del setè art. Sempre s'expressa al respecte del cinema, és un home que té discurs, és didàctic. És didàctic. Ara té per estrenar la seva nova pel·lícula, Los Asesinos de la Luna, protagonitzada per Robert De Niro, evidentment, ratita, i Leonardo DiCaprio, que, atenció, dura més de 3 hores i mitja.
L'altre dia parlàvem amb Víctor Rodrigo en aquest programa.
3 hores i mitja.
I té pinta d'obra mestra.
3 hores i mitja d'obra mestra.
El que vulguis.
Han de fer dues pauses, perquè si va gent gran i la pròstata ja està tocada, això has d'anar sortint. Home,
faltant a la gent gran.
Però és que és natural, són coses naturals. Scorsese s'ha pronunciat. Atenció al que ha dit en una entrevista recent. Diu: sé que és un risc, però demano a l'audiència, si és que hi ha audiència per aquesta pel·lícula, no ho dona per sentat, que es comprometi. Demana compromís. Comprometeu-vos. Les seves vides poden enriquir-se amb aquesta pel·lícula. Comprometeu-vos per anar a veure la pel·lícula al cinema. Ja sabem que és un d'aquests que defensa una mica les sales de cinema, tot i que ha fet coses amb Netflix. Demana compromís per anar a veure una pel·lícula avui en dia... No ho sé... En fi, vitamines, amic Scorsese, per als teus discursos sobre cinema. Veurem què passa.
Aquí
3 hores i mitja, eh?
3 hores i mitja, eh? Quant dura la pel·lícula?
3 hores i mitja.
Perfecte.
És que em sembla... O sigui, ha de ser molt bona, perquè a les 2 hores no digues... Jo ja...
Ha de ser Scorsese.
Jo ja vull.
La darrera que va treure, aquella de l'irlandès...
Sí, eren també 3 hores.
Era molt llarga, també.
Sí,
eh?
Però estaves a casa, la va treure en el cine i podies anar parant. Sí. Jo la vaig veure en un mes. En blocs de 10 minuts.
Aquí no li arrencarà el cotxe, va.
Al nostre ídol i cada dia el de más gente, Cristiano Ronaldo.
Sale al terreno de juego y la afición lo quiere, de blanco y de oro, es el número 7. Competitivo, pero cumple su objetivo. Yeah. Demuestra ser el mejor en
competitivo, pero cumple su objetivo, ¿eh?
No te cap sentit, era de noche y sin embargo llovía.
Exacte, no entenc el pero enmig.
Sí, es competitivo, pero cumple su... Lo lògic és complir l'objectiu, si és competitiu, no? És un... Bueno, total, que després... Parlem de Cristiano Ronaldo, aquest geni del futbol. Després del doblet davant Eslovàquia de dissabte passat, amb què va classificar Portugal per l'Eurocopa 2024, el davanter de l'Al-Nassr... va tornar a anotar dos gols davant l'Al-Nassr.
Ara m'ha quedat
clar. Jo llegeixo això que ja t'acostumes al Nassar, no sé per què,
sí,
però
sí,
falta una ai. Bueno, va tornar a anotar dos gols davant Bòsnia-Herzegovina ahir a la nit i va superar Haaland com a màxim golejador de l'any 2023 amb 40 dianes. Està a tope, Cristiano?
Sí.
Però no... Ara, molt bé, àgil, el Jordi. Però no va per aquí el tema. Resulta que un dels gols d'ahir contra Bòsnia va ser de penalti, de manera que ja n'ha transformat 164 en la seva carrera.
Fixa't.
És el jugador que més penals ha transformat i, esclar, les xarxes ahir bullien amb milions de comentaris una mica recuperant aquest sobrenom que tant li agrada a Cristiano Ronaldo, que és Cristiano Penaldo. Ja, però moltíssims tuits parlant de Cristiano, i a més, en contra, a favor, però molts en contra, eh? No sé si li farà gaire gràcia. Per cert, la resta de golejadors històrics de penal són Romario, Koeman, Messi i taleguita, coleguita, coletita, Roberto Baggio. Saps qui és, no?
Sí.
Una dada que, que no interessa a ningú a aquesta hora, però és bonica de donar. Per tant, Cristiano Penaldo, ànims, perquè s'està parlant de tu i el cotxe aquesta vegada igual. Per les males vibracions... Molt bé.
Per molt que digui que sí, igual no li arrenca.
Ves tirant aquest tall durant el informatiu.
Sí. Quan trobis una notícia interessant, tu tira.
Vale.
Cristiano Penaldo. Sí! Ja el tenim aquí. Gràcies, Rafa.
De res.
Un quart de nou, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I comencem amb l'última hora de la guerra entre Israel i Hamas. En un missatge difós en vídeo, Hamas ha demanat l'alliberament de 6.000 presoners palestins a canvi dels 200 hostatges que l'organització reté a Gaza, Júlia.
Sí, el portaveu del grup afirma que entre els hostatges hi ha estrangers i els comandaments de la divisió de Gaza de les forces de defensa israelianes. L'exèrcit israelià ha xifrat en 199 les persones que Hamas manté capturades al territori actualment assetjat, una xifra ja més alta que l'anterior, que havia reconegut de 150.
A tot plegat, el pas fronterer de Rafah, que connecta Gaza amb Egipte, segueix tancat, tot i les pressions Egipte i Israel perquè permetin l'entrada d'ajuda humanitària.
A més, Israel ha començat a evacuar les comunitats situades prop de la frontera del Líban després de l'augment de la tensió amb la milícia Hezbollah. Ara mateix, el balanç de morts a Gaza és de més de 2.800 víctimes mortals i hi ha ja més de 10.000 ferits. Per la seva banda, la israeliana, ja hi ha 1.400 morts pels atacs de Hamas.
I per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha fet una crida a la Unió dels Països de tot el món per derrotar Hamas.
En el discurs que ha fet davant del Parlament d'Israel, el dirigent ha informat que el país s'està preparant per a una guerra al nord i ha llançat un avís a les milícies de Hezbollah davant possibles atacs. Ha demanat que no els posin a prova al nord i que vagin amb compte. En la mateixa intervenció, el dirigent ha agraït el suport que ha rebut Israel dels Estats Units i de la Unió Europea i ha anunciat també l'obertura d'una investigació exhaustiva per esbrinar què va facilitar l'atac del grup terrorista del 7 d'octubre passat.
Per cert, que la Unió Europea ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa de diversos vols cap a Egipte per fer arribar paquets d'ajuda humanitària a la població de Gaza.
Les operacions es duran a terme sota el programa Pont Aeri Comunitari, una iniciativa comunitària sorgida durant la pandèmia i que pretén reforçar la resposta davant d'emergències a països amb contextos fràgils. Segons ha informat la comissió, els dos primers vols es completaran al llarg d'aquesta setmana i carregaran articles de primera necessitat, com ara medicaments, productes de supervivència i també kits d'higiene. En paral·lel, l'executiu detalla que disposa de material addicional que està a punt de ser enviat de seguida que les organitzacions humanitàries el sol·licitin.
I l'ambaixada d'Israel a Madrid ha condemnat les declaracions fetes les darreres hores per alguns membres del govern espanyol sobre l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà.
La delegació ha fet una crida al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, perquè denunciï i també condemni les declaracions de la ministra Ione Belarra, on demanava portar Israel a la Cort Penal Internacional per crims de guerra. Aquest dilluns, Sumar també ha reclamat al PSOE el reconeixement de Palestina, un estat que sigui una de les primeres mesures del pròxim govern de coalició. Segons l'ambaixada, aquestes afirmacions posen en perill ja la comunitat jueva a l'estat.
I la resposta a aquest comunicat no s'ha fet esperar. El Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació han rebutjat aquest dilluns el que han titllat de falsetats i d'insinuacions d'Israel contra alguns membres del govern i han defensat la solució dels estats com a única via possible al conflicte a la regió.
L'executiu ha defensat que qualsevol responsable polític pugui expressar lliurement posicions com a representant d'un partit polític en una democràcia com és Espanya. En el comunicat han afegit que la posició del govern espanyol en el seu conjunt respecte als atacs terroristes de Hamas és de condemna i han reiterat la seva voluntat que els hostatges siguin alliberats.
I avui es viu la jornada de pregària i dejuni per la pau a Terra Santa. Amb aquest motiu, la Subcomissió per les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha convocat les parròquies a seguir aquesta convocatòria del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa.
L'episcopat vol mostrar així la proximitat de tota l'Església i els creients a les famílies famílies que experimenten el dolor i també la preocupació pels seus familiars que habiten a Terra Santa. En aquesta línia demanen a cristians, jueus i també musulmans que elevin pregàries perquè puguin obrir-se els canals de diàleg i la fraternitat enmig d'aquest conflicte. El comunicat subratlla que Terra Santa es veu envoltada en un clima de violència i sofriment, uns fets que van esclatar el dissabte 7 d'octubre, quan diuen el grup terrorista Hamas va atacar amb míssils Israel i va atemptar contra civils, prenent també hostatges israelians. Les parròquies catalanes estan cridades també a aquesta jornada de pregària i dejuni.
Precisament la convocatòria de dejuni i pregària per la pau feta pel patriarca llatí de Jerusalem per avui dimarts té molts rostres concrets. Un d'ells és el de la religiosa palestina Nabila Saleh, de la congregació del Sant Rosari, que ha explicat aquest dilluns a Ràdio Estel la desesperació amb què conviu aquests dies.
Aquí la situació és molt difícil, com podeu veure encara més per la televisió. La situació és molt greu, també perquè no hi ha llum, no hi ha aigua, no hi ha pa, i cada dia es fa més difícil que l'anterior. Nosaltres tenim una gran escola al Tel Hawa.
No c'è acqua, no c'è pane, ogni giorno diventa più difficile dell'altro. Noi abbiamo una grande scuola in Tal el Hawa.
Nabila Saleh, que té 45 anys, coordina l'acollida dels qui pateixen alhora que ha establert un sistema per concentrar tothom a les dues esglésies cristianes de Gaza.
Hem acollit 40 persones, són palestins, però tenen la nacionalitat brasilera. Després, però, s'han desplaçat a Rafah per esperar la seva obertura i després entren a Gaza. Nosaltres ens hem traslladat a la parròquia de la Sagrada Família amb la comunitat cristiana, on hi ha un total gairebé 500 persones. Tots els cristians s'han traslladat a les dues esglésies, l'església greco-ortodoxa i l'església llatina.
Tutti i cristiani sono trasferiti nelle due chiese, la chiesa greca-ortodoxa e la chiesa latina.
Se li ha assegurat que, malgrat la por i l'amenaça, confia en la força de la pregària, motiu pel qual ha animat tothom a sumar-se a la jornada d'aquest dimarts, convocada pel cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem.
I fem un últim apunt d'informació internacional. Bèlgica ha pujat el nivell d'alerta terrorista fins al grau 4, al màxim al país, després del tiroteig d'aquest dilluns al vespre, on ha mort dues persones.
La policia investiga l'atac com a terrorista i, de moment, a hores d'ara, l'autor dels fets encara no ha estat arrestat. L'atacant portava casc i una armilla reflectant en el moment dels fets i va fugir en un ciclomotor. Fons del mitjà apunten al fet que les dues víctimes són de nacionalitat sueca i portaven una samarreta de la selecció de futbol, ja que aquest dilluns es jugava el partit entre les seleccions de Bèlgica i Suècia. El primer ministre belga, Alexander De Croo, va expressar el seu condol als familiars de les víctimes i també ha assegurat en un missatge a X, l'antic Twitter, que està seguint la situació amb els responsables de justícia i interior.
I a casa nostra, en marxa aquesta hora, un macrooperatiu policial contra un grup neonazi. S'estan fent actuacions a Catalunya i arreu de l'Estat.
L'organització criminal anomenada Combat 18 està vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc. S'estan fent entrades a diversos punts de l'Estat, com deies, 10 dels quals a Catalunya. En concret, al territori català s'actua al Prat del Llobregat, Sant Boi, Sant Manat, Navarcles, Lloret de Mar i Mollerussa. A banda, també s'han fet intervencions a Madrid, Toledo, Lugo i Màlaga.
I obrim plena política. Aquesta hora, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per fer un referèndum sobre la independència que només el votin els ciutadans de Catalunya. Aquesta és la via que ha escollit el govern després de conèixer les 5 propostes sobre l'acord de claredat que li han fet arribar al grup d'experts que va nomenar el mateix president. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El govern vol un referèndum sobre la independència que es voti a Catalunya, que sigui acordat amb l'Estat i que es voti amb sí o no. Amb el document sobre la mà, Aragonès encarregarà un informe jurídic a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern per avançar la proposta i traslladar-la a la taula de partits que vol convocar.
Un referèndum a l'escocesa, en què la ciutadania es pugui pronunciar amb un sí o un no a la independència i a partir d'aquí s'iniciï el camí que ha de portar a terme la implementació del resultat. La voluntat és que sigui acordat. La voluntat és que totes les parts determinin les regles del joc.
Sobre si això té algun efecte immediat sobre la investidura de Pedro Sánchez, Aragonès diu que no, que senzillament és un pas més perquè reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya, una de les condicions que posa Esquerra com a indispensables per investir Pedro Sánchez.
Ja ho escoltàveu, el govern vol convocar una taula de partits per abordar la seva proposta de referèndum acordat. De moment, però, només els comuns veuen amb bons ulls la iniciativa, Judit.
Cap sorpresa, la proposta d'Aragonès només té el vistiplau dels comuns. Joan Mena, portaveu.
Que benvinguts siguin a una proposta de fórmules que ja des de fa 3 anys venim d'alguna manera proposant des de Catalunya en Comú. No? Per tant, nosaltres és evident que, com tota la documentació que ens arriba per part del govern, la llegirem amb la màxima atenció i a partir d'aquí tindrem un posicionament propi.
La resta de partits per ara i gira l'esquena al PSC i tanca la porta Elia Tortolero.
Tornem a repetir-ho, no estem amb propostes que divideixen. El referèndum ens sembla una proposta que divideix a la societat catalana.
Junts evita pronunciar-s'hi i la CUP pensa que és un error que el govern aposti per la via pactada. El diputat Carles Riera, en una publicació a xarxa X, diu que l'única solució és un referèndum amb reconeixement internacional, mentre que Ciutadans ni tan sols asseurà la taula de partits per escoltar la proposta.
Que no cuenten con Ciudadanos para ninguna reunión de este teatrillo que no soluciona problemas y que solo enfrenta a los catalanes. Y luego, además, nosotros ya sabemos cómo acaban estas cosas. Ya esta película ya la hemos visto. Acaba con frustración y división entre catalanes.
Ni tampoc ho farà el Partit Popular, segons han confirmat fons de la formació a Ràdio Estel. En tot cas, aquest escenari encara és llunyà perquè abans caldrà veure si l'independentisme assoleix un acord per l'investidura de Pedro Sánchez o si hi ha una repetició electoral.
Gràcies, Judit. Per la seva banda, el professor de la Universitat de Barcelona, Jesús Palomari Baget, expert en política catalana i espanyola, ha valorat el rerefons de la pregunta proposada per Esquerra Republicana en el marc de la proposta de referèndum que ha presentat aquest dilluns. Com dèiem, ho feia als micròfons de l'Estel Migdia.
I la pregunta és, ja no tant si t'agrada l'opció del referèndum que t'estic, entre cometes, imposant, sinó que si t'agrada l'opció d'arribar a un acord, no? Llavors, aquesta és la pregunta que se li està fent ara al govern de l'Estat. Es vol arribar a un acord? Es vol solucionar un problema? O amb diferents opcions, en les quals fins i tot hi ha la participació de l'Estat en múltiples possibilitats, o no? Aquesta és una mica la pregunta darrere fons, no?
Palomar ha afegit que el govern català ha après dels errors que va cometre en el passat amb el referèndum de l'1 d'octubre i que aquesta nova proposta afavoreix que hi puguin haver negociacions amb el govern espanyol, ja que, segons ell, farà que aquests se sentin més còmodes en veure's involucrats.
27 minuts que passen de les 8 del matí. Per cert, notícia d'ultimíssima hora. Fa pocs minuts sembla ser que la policia belga hauria abatut l'autor del tiroteig mortal d'ahir al centre de Brussel·les. Estem treballant per obtenir-ne més informació de tot plegat. Quan en tinguem més informació des dels serveis informatius d'aquesta casa, us l'explicarem. De moment, però, seguim en clau política. Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín han recorregut el rebuig del Tribunal Suprem a la recusació del magistrat instructor de la causa de l'1 d'octubre, Pablo Llarena.
Els eurodiputats sostenen que Llarena és incompetent per decidir sobre l'admissió a tràmit de la seva pròpia recusació. El recurs de Puigdemont es produeix després que el passat 6 d'octubre el magistrat refusés per cinquena vegada d'apartar-se de la instrucció de la causa. En aquest cas, per unes declaracions en un acte que es va fer l'11 de setembre, aleshores es va pronunciar sobre la constitucionalitat d'una llei d'amnistia dels represaliats del procés.
Van forts, els eurodiputats.
No, van forts, no.
Van fortíssims. Ets incompetent, Llarena.
Bueno, si ho és.
Clar, s'ha de dir, no, Júlia? Molt bé.
Puja.
Jardins. En l'àmbit europeu, la vicepresidenta primera del govern espanyol en funcions, Nadia Calviño, confia que els 27 puguin començar a negociar les regles fiscals sobre la base d'un text legislatiu en el pròxim 9 de novembre. És la data en què s'ha de celebrar una nova trobada dels ministres de finances de la Unió Europea.
Ho ha apuntat aquest dilluns en una tensió als mitjans des de Luxemburg, minuts abans d'iniciar la reunió de ministres de finances de la zona euro. Segons Calviño, els treballs tècnics durant les últimes setmanes han avançat molt.
Hemos avanzado mucho el trabajo técnico. Voy a compartir con el resto de los ministros cuál es el estado de situación de este expediente y el impulso y el calendario previsto por la presidencia española. Y yo confío en que podamos iniciar la negociación ya sobre el texto legislativo en el próximo ECOFIN.
Les paraules de la vicepresidenta espanyola arriben després que el mes de setembre passat assegurés que el text comptava amb un ampli consens i que ja només faltava desencallar el nucli essencial de la reforma. Tot i això, les diferències entre estats continuen existint. Per una banda, una sèrie de països, amb Alemanya al capdavant, demanen més garanties sobre la reducció dels nivells de deute i dèficit, mentre que d'altres, com França o Itàlia, volen tenir més marge per dur a terme certes inversions.
I entrem en política municipal perquè l'Ajuntament de Barcelona vol acabar la reforma de la Rambla en 3 anys, la meitat del que havia calculat el govern d'Ada Colau. Per aconseguir-ho, les obres es faran de dalt a baix i es prohibirà la circulació de baixada en sentit mar durant 20 mesos. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Les obres ja no es faran per trams, com s'ha començat a la part de baix, tocant a Colom. En comptes de tallar tot un tram i fer-lo sencer de banda a banda, el nou pla preveu que les obres es facin de dalt a baix. Es començarà pel costat Besòs, afectant l'espai que va des de les façanes dels edificis fins als arbres del passeig. Les obres començaran l'estiu de l'any que ve i s'allargaran 10 mesos, temps durant el qual els vehicles hauran de pujar pel costat Llobregat, que serà el següent espai que es reformarà. Un cop s'acabin les dues calçades, es faran les obres al tram central, per on passegen els vianants. L'entitat Amics de la Rambla veu amb bons ulls aquesta proposta, com explica el seu president, Fermín Villar.
La Rambla és única, i cuidar-la, com ara s'està dient, és el que s'ha de fer. Agraïts per l'anunci, abans feia la broma, la partitura és bona, hem de veure com sona la música. Sabem que sonarà bé, però posem-nos-hi. Aquest calendari és llarg per molta gent, però és realista.
Reduir el termini de les obres de la Rambla va ser el primer compromís públic de Collboni quan va assumir el càrrec. L'alcalde de Barcelona afirma que aquesta reforma porta massa temps esperant i que es tracta de la remodelació més ambiciosa del mandat, ja que la Rambla és un passeig emblemàtic de la ciutat i una icona internacional que marca el ritme i l'estat d'ànim de la capital catalana.
Gràcies, Pau. I encara precisament a la capital catalana, Jaume Collboni s'ha reunit amb Xavier Trias per parlar sobre els pressupostos municipals de l'any que ve. L'alcalde del PSC busca el suport de Junts per tirar endavant uns comptes que ara mateix tots els partits de l'oposició rebutgen.
La trobada va durar una hora i des de Junts asseguren que la cosa continua sense avançar. El partit de Trias considera que els pressupostos presentats per Collboni són continuistes i mantenen el model de la ciutat d'Ada Colau. L'alcalde de Barcelona recorda que demà només es votarà l'inici del tràmit per poder presentar uns pressupostos municipals i per això Collboni demana marge a la resta de partits del consistori.
I el que demanem en aquests moments és, i el que apel·lem és a la responsabilitat de tots els grups a que permetin que puguem debatre els pressupostos i que permetin la tramitació dels pressupostos. Insisteixo, no cal estar d'acord al 100% ni al 50% amb el contingut dels pressupostos. Senzillament és donar l'oportunitat que es puguin tramitar aquests pressupostos.
I és que Collboni ja ha rebut un cop de porta dels comuns que votaran en contra dels comptes perquè els consideren conservadors. Pels d'Ada Colau, els pressupostos són una picada d'ullet a Trias. Des d'Esquerra Republicana també diuen que veuen molt lluny un vot a favor dels comptes.
Una picada d'ullets a Trias, eh? Això és molt maco. No? M'agrada molt.
Tu me'n fas a mi, no?
Sempre. Ah. No es veu. Queda aquí.
Picades d'ullets.
Queda en la intimitat de l'estudi, però picades d'ullets a tope. Sí.
Ai. Vols seguir parlant de... Sí. Vols seguir parlant de l'Ajuntament?
Sospirem a la vegada, Trias, què
sí,
vol dir
sí, això? Sí, és així.
En fi. Vull. Parlem de l'Ajuntament, sí? Que sempre és molt interessant.
Va, perquè el consistori també ha iniciat aquest dilluns les obres d'un nou tram del carril bici al districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona.
Concretament, la nova via ciclista situada al carrer de Santa Fe de Nou Mèxic unirà els dos carrils bici existents dels carrers Doctor Fleming i Ganduxer. La infraestructura serà unidireccional, discorrerà en sentit Besòs i estarà situada a la banda esquerra de la circulació. Els primers treballs que es faran comportaran l'execució de les canalitzacions per a semàfors, després es farà el condicionament dels embornals, el fressat i aglomerat del paviment de tot el tram del carrer i, finalment, també els treballs de pintura.
I més qüestions d'aquesta hora. Aquest dilluns al matí es confirmava que el cos trobat entre dos vagons d'un tren a Sevilla era el del jove cordobès desaparegut el 12 d'octubre, Álvaro Prieto. Ara el resultat preliminar de l'autòpsia fa treballar amb la principal hipòtesi que el jove hauria mort electrocutat entre els vagons del tren on ha estat trobat.
Sí, el cos presentava cremades a les mans i no tenia cabell, un fet que és compatible amb que hauria estat víctima d'una forta descàrrega elèctrica. A més, fons de la investigació avancen que l'accident podria haver tingut lloc el mateix dia de la seva seva desaparició, ja que el cos es trobava en avançat estat de descomposició. Amb tot, les fonts oficials demanen esperar els resultats definitius de l'autòpsia, que previsiblement es farà al llarg d'avui.
I tornem cap a casa nostra perquè les incidències LGTBI-fòbiques pugen al 2023 respecte a l'any passat. A dia d'avui s'han registrat fins a l'octubre 241 incidències a l'Observatori contra l'Homofòbia. Tot l'any passat en van ser 237.
Eugeni Rodríguez, president de l'entitat, ha considerat alarmants aquestes xifres que ha dit que exemplifiquen l'augment de l'odi a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. Rodríguez ha alertat que aquest escenari té repercussions i impactes sobre la vida de les persones LGTBI, que cal, diu, revertir el registre recollit incidències al carrer, a l'àmbit nocturn, a l'escola a través del bullying o a les xarxes socials, especialment vers les dones trans.
I el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha recordat a Ràdio Estel que l'alimentació és un bé que ha d'estar a l'abast de tothom i que cal treballar-hi en aquesta direcció. Ho ha assegurat aquest dilluns coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació en una entrevista al programa Sense Distància, concretament a la secció La Veu de Càritas.
El problema no rau en la manca d'aliment del planeta. Aquesta situació es deu en la manca d'accessibilitat i com es realitza aquest accés. Hem de dir que l'alimentació és un bé públic que exerceix un paper essencial en la vida i el benestar de tot ésser humà. No és una mercaderia i no s'ha de tractar com a tal.
Roig ha explicat que la nova normativa europea que obliga a substituir l'entrega de menjar per targetes moneder afectarà l'acció de Càritas, però alhora tindrà efectes positius sobre les persones beneficiades.
Durant dècades, el model dels rebostos de Càritas ha anat evolucionant cap a la dignificació del lliurament dels aliments. Les famílies, amb la disparada de preus que hi ha en els lloguers, en l'alimentació, etc., les famílies han vist molt reduïdes els seus recursos i aquesta alça desorbitada de preus fa que tinguem una situació d'esgotament d'un model que ens interpel·la a fer una reflexió a un canvi de paradigma.
El president de Càritas Catalunya ha demanat que el canvi de model inclogui també més prestacions i rendes garantides.
Per la seva part, la vicepresidenta del Banc dels Aliments de Barcelona, Roser Brutau, ha explicat aquest dilluns a Ràdio Estel que l'entitat està treballant per adaptar la nova normativa europea sobre lliurament solidari de menjar, que entrarà en vigor el proper 1 de gener.
En una entrevista al programa Sense Distància d'aquesta casa, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació, Brutau ha alertat que amb el canvi quedaran d'entrada desenes de milers de persones desateses.
Molt conscients de la situació actual, que és molt crítica, i fent estudis per veure com podem manegar tota aquesta desatenció que es crearà l'any vinent a partir d'una carència d'aliments que no vindran, no arribaran com venien de la Unió Europea. Per exemple, aquestes targetes moneder només arriben al 10% de les persones a les que teníem abans. O sigui, se'ns queden 200.000 persones sense atendre. Això és molt greu.
La vicepresidenta del Banc dels Aliments de Barcelona també ha anunciat que es necessiten 30.000 voluntaris, 20.000 a Barcelona, per al proper gran recapte que es farà els dies 24 i 25 de novembre.
En plana judicial, un seguit de missatges de mòbil han evidenciat que els tres acusats pel crim de Sabadell del 2021 havien planificat el succés, adduint que la víctima maltractava una de les bessones incriminades.
Durant la sessió d'aquest dilluns del judici a l'Audiència de Barcelona s'han reproduït diverses notes de veu enviades entre els acusats. Isaac, Pilar i Dolores, s'han rellegit missatges escrits i també s'han exposat trucades enregistrades a les quals també apareix la víctima de nom Pedro. A les converses, Isaac i Pilar afirmen que Dolores no pot més davant la situació que viu en Pedro i planifiquen adormir-lo abans de matar-lo.
Ella no quiere que pase ya. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal, ¿saben? No pasa nada.
La reproducció del contingut dels quatre terminals ha estat marcada per les discrepàncies de les tres defenses que han protestat per les errades que conté l'informe policial en relació al fus horari en què es recullen tots els missatges.
I agents de la Policia Nacional han detingut un noi acusat d'agredir sexualment la seva mare a Mallorca.
Els fets, segons fons policials, van tenir lloc cap a les 2 de la matinada d'aquest dissabte. Segons la denúncia, el jove va presentar-se a casa quan la dona estava dormint. Va ser llavors quan li va exigir els diners i en negar-s'hi la va amenaçar i agredir sexualment. El jove ha quedat detingut, acusat d'un delicte d'agressions sexuals i maltractaments en l'àmbit familiar.
I dilluns tràgic a les carreteres catalanes, 2 persones van morir ahir i una tercera va resultar ferida, crítica en un xoc entre 2 turismes.
Cap a 5:45 de la tarda, la carretera C-55 a Sant Mateu de Bages es produïa aquest sinistre. El ferit crític va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Totes 3 persones viatjaven en un dels turismes implicats en aquesta coalició. A l'altre automòbil n'hi havia 2 que també van resultar ferides, això sí, amb lesions menors. Els 2 ferits van ser traslladats a l'Hospital l'Alfeia de Manresa.
Les emissions de 8 TV i de Verdi Clàssics a la televisió digital terrestre s'han apagat aquesta mitjanit.
Sí, la televisió privada catalana, propietat de Nicola Pedrazzoli, s'ha fos a negre després d'entrar en concurs de creditors a l'agost passat i de no iniciar la programació pròpia al mes de setembre. El web, que a hores d'ara continua operatiu, també mostra la imatge fosca. Les darreres setmanes, la graella televisiva ha estat protagonitzada per pel·lícules i també produccions antigues. Segons va informar el principal, la situació econòmica de l'empresa gestora de 8 TV, Emissions Digitals de Catalunya, es va desestabilitzar amb el tancament de Fibracat i Barça TV, 2 canals que llogaven part del múltiplex gestionat per EDIC. El govern va anunciar el mes passat que intentaria treballar per aconseguir la continuïtat del senyal.
I en cultura ja ha arribat a les llibreries Los Papeles de Edmundsen. Es tracta d'una novel·la inèdita que Manuel Vázquez Montalbán va escriure quan tenia 23 anys i que es va trobar intacta entre l'arxiu que la família de l'escriptor va donar a la Biblioteca de Catalunya.
El protagonista és un jove intel·lectual frustrat per com avança la societat. Després de passar un parell d'anys a la presó, la seva vida transcorre en una sèrie d'intents fallits de desenvolupar-se com a escriptor, reconstruir la seva relació de parella i evitar també les pressions per integrar-se al sistema. El jove haurà de decidir si implicar-se en la causa o renunciar als seus principis i posar en perill la seva integritat moral. La presentació del llibre, el fill de l'escriptor mort fa 20 anys, Daniel Vázquez, va parlar sobre els trets característics de la novel·la inèdita de Montalbán.
És una novel·la de la joventut de mon pare, on hi ha totes les seves lectures, on tota la música que escolta. És una novel·la molt moderna per l'època, perquè és un collage brutal, un collage gairebé pop, en una època on es feia un tipus de novel·la social doncs, bastant, diguem, menys colorida. No?
El llibre el publica l'editorial Navona.
I l'obra Stillwater and Deep, de l'ucraïnès establerta a Catalunya, Nina Murashkina, ha guanyat el Premi FAT d'Art 2023.
És un conjunt de gerros de ceràmica decorats en què l'artista explora les passions internes i la sensualitat. La composició s'inspira en una sèrie de gerros de l'antiga Grècia. El jurat ha valorat la contundència formal, la claredat del discurs, la mirada i la narrativa cap al desig i la fusió de tècniques tradicionals amb una resolució contemporània. A banda, s'ha atorgat 2 mencions a les obres finalistes de Pere Guinart i Concha Romeu López de Sagredo. Durant la cerimònia celebrada aquest dilluns s'han entregat els 3 reconeixements FAT d'Art a Sílvia Govern, Patrícia Dauder i Eva Fàbregas.
Gràcies, Júlia. Els esports.
La caravana.
Vinga, i obrim plana esportiva aquesta hora. El partit de la classificació per l'Eurocopa 2024 entre Bèlgica i Suècia va suspendre's ahir per l'assassinat de 2 aficionats suecs abans del partit, Pol.
Van ser els jugadors els que, en assabentar-se dels fets al descans, van proposar la suspensió del match. En aquell moment l'enfrontament anava 1-1 amb gols de Gyökeres i Lukaku. Es va demanar per seguretat que cap dels aficionats abandonés l'estadi fins que la policia no s'assegurés que els entorns eren segurs, una situació que es va produir el 2015 quan es jugava un França-Alemanya el dia dels atemptats a la sala Bataclan francesa. Encara no se sap quan es podran disputar els 45 minuts que resten de partit. Bèlgica, en l'aspecte futbolístic, és líder de grup. Podria segellar de manera matemàtica la seva classificació per l'Eurocopa 2024 amb aquesta victòria. Qui ha aconseguit aquesta nit el passi és Àustria, en guanyar per 0-1 a Azerbaijan, i per la seva banda Portugal, ja classificada, ha golejat a Bòsnia-Herzegovina. Els blaugrana João Cancelo i João Félix han brillat amb un gol cadascun.
Per cert, us ho estem explicant aquest matí. La policia belga, ara si ho podem confirmar, ha neutralitzat aquest matí el sospitós de l'atemptat de Brussel·les d'aquest dilluns al vespre. Els agents l'han disparat al tòrax. L'han trobat al barri de Schaerbeek, el lloc on la policia buscava intensament l'autor de l'atac que va causar aquests dos morts i un ferit que ara ens explicava en Pol. Més plana esportiva, la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí ha recollit aquest dilluns la distinció Women Sport 2023 en el marc de la tercera edició dels Premis de la Dona a l'Esport que organitza el diari Sport. La migcampista continua així acumulant premis aquest 2023. Us estem parlant d'esport.
Efectivament.
Què he de dir, esport?
Després dels agraïments, un cop rebut el guardó, la de Sant Pere de Ribes va respondre així en ser preguntada si somia en guanyar la pilota d'or.
Esta pregunta no me gusta mucho, me la han hecho bastante este año y siempre intento contestar lo mismo, ¿no? Al final intento estar centrada en el día a día, que es el día a día, el trabajo del día a día, el que me puede llevar a este tipo de premios, ¿no? Me gustaría poner en valor el colectivo, que es gracias a que yo juego en un equipo colectivo donde llegan estos premios individuales, ¿no? Así que me gustaría decir simplemente esto.
En aquesta gala també van ser guardonades, entre d'altres, la Queens League amb el Premi Innovació, la gimnasta Almudena Cid amb el Premi Comunicació i la tenista Garbiñe Muguruza amb el Premi a la Trajectòria.
Per cert, que la renovació d'Alexia Putellas com a jugadora del Barça és cada cop més a prop.
Sí, el club manté converses per renovar-la des de l'estiu i les dues parts veuen factible que la continuïtat de la futbolista pugui segellar-se abans que s'acabi aquest 2023. Després que la temporada passada quedés pràcticament en blanc per la lesió de genoll, Putellas ha començat aquesta temporada amb un gran moment de forma. De fet, fa uns dies es va convertir en la màxima golejadora del club amb 182 dianes en 12 temporades, superant així a Jenny Hermoso, que fins ara ostentava el rècord, i destacant els 131 gols marcats a la Lliga, 20 a la Copa de la Reina i 19 a la Champions.
I aquest matí és el dia de sort pel Rubí, que avui coneixerà el seu rival a la primera ronda de la Copa del Rei.
Serà sí o sí un equip de primera divisió, el nou sistema de competició obliga en primera ronda els equips més petits a enfrontar-se als més grans, així que avui a la una del migdia coneixerem quin serà el plat gros. El Rubí va aconseguir la classificació a la tanda de penals quasi 3 dècades després d'aconseguir-ho per darrera vegada. Avui també sabrem la sort d'Espanyol, Girona, Nàstic, Manresa, Terrassa, Europa i Badalona Futur. La jornada de Copa es disputarà del 31 d'octubre al 2 de novembre.
El Barça no entra encara, en aquest sorteig.
No.
Ni el Madrid. És de Champions? Encara no, eh?
No. La gent que està més amunt, diguem-ne, que encara no participa.
Perfecte.
Va, també en futbol. El comitè d'apel·lació ha decidit reduir la sanció de 3 partits que li va imposar competició al jugador del Real Madrid, Nacho, per la seva entrada a Porto després d'acceptar els recursos presentats pel Real Madrid.
En lloc de 3 partits de sanció, per tant, en seran 2. El comitè accepta el recurs perquè Porto no va ser lesionat de gravetat. Amb aquesta rebaixa, Nacho podrà ser el clàssic que es disputarà el proper 28 d'octubre a l'estadi Lluís Companys. Aquesta notícia dona aire al Real Madrid, que ja ha acumulat diverses baixes en defensa per les lesions d'Eder Militao i David Alaba.
I la gala de la Lliga Femenina celebra el moment del futbol femení.
Ahir es va celebrar a Madrid la segona trobada de la màxima competició estatal de futbol femení. La presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, s'ha felicitat pel camí recorregut en aquests 2 anys de competició, però ha expressat les dificultats que van viure l'any passat.
Nos sentimos en ese momento solas. Y tengo que decirlo, nos sentimos atacadas, en cierta manera. Y se puso en serio riesgo la independencia de la Liga F.
La competició ha presentat els seus 2 nous patrocinadors, ha confirmat que ja tenen un nou conveni salarial i ha recordat la figura de Jenny Hermoso mentre continua obert el cas Rubiales.
I encara des de Madrid, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, es mostra contundent respecte a qui ha d'acollir la final del Mundial de Futbol de l'any 2030.
Espero, desde luego. Yo creo que sería incomprensible que la final del Mundial no se jugara en la ciudad de Madrid. Creo que hemos sido promotores de la candidatura, que hemos ido aglutinando voluntades diversas en la candidatura y que no hay ciudad que pueda competir de ninguno de los países con Madrid para ser sede de la final del Mundial.
Almeida no entendria que la final no es jugués a la capital espanyola. Diu que la història dels clubs de la ciutat i les seves instal·lacions justifiquen de sobres l'organització del darrer partit del Mundial que Espanya acollirà conjuntament amb el Marroc i Portugal. Si fa unes setmanes Almeida ho donava per fet, que la final seria a Madrid, aquesta nit ha admès que no està confirmat.
Per cert, que la Lliga ha denunciat insults d'un sector dels aficionats del Granada contra el Barça.
Els fets es van produir a la jornada 9 de Lliga. L'escrit d'acusació reflecteix que un grup d'aficionats del Granada, situats als sectors 119 i 120 del Nuevo Los Cármenes, van entonar de manera coral i coordinada càntics contra els jugadors del Barça. Des de fa mesos la Lliga denuncia de mutu propi els insults que es produeixen als estadis de futbol. Aquesta jornada, a més de la Granada, s'ha denunciat aficionats del Celta, Alavés, Cádiz i Sevilla.
Solidaritat al món del futbol per la mort del jugador de juvenil A del Córdoba, Álvaro Prieto, trobat ahir a l'estació de Santa Justa de Sevilla.
A darrere de la tarda, centenars d'aficionats es van aplegar a l'estadi Nuevo Arcángel per un homenatge espontani en el qual també hi va participar el primer equip. El jove de només 18 anys ha rebut el caliu d'un bon gravat de clubs, Betis, Sevilla, Real Madrid i especialment el Córdoba, on jugaven a més durant la tarda d'ahir diversos comunicats on lamenten la seva pèrdua.
I finalment en tennis, Jaume Munar ha quedat eliminat als 700 de final de torneig d'Anvers després de perdre contra l'Estònia Marc Lajal, número 229 del rànquing ATP.
Munar perdia el primer set per 6-3. En el segon set, quan el marcador estava igualat a 4, Lajal trencava el servei del mallorquí i ho aprofitava per endur-se també el segon set per 6-4 i sentenciar així el partit.
Per cert, que per la seva banda, el valencià Roberto Bautista tampoc ha tingut sort i ha perdut contra el suec Imar, número 168 del món, als 700 de final de l'ATP 250 d'Estocolm.
No hi ha hagut manera, tot i que el de Castelló de la Plana 49 al rànquing partia com a favorit, no podia contrarrestar la potència del suec, que resolia amb facilitat el partit per un doble 6-4. Aquest partit marcava el retorn de Bautista, que ha estat 3 mesos de baixa per una lesió al turmell esquerre per culpa d'una caiguda quan muntava cavall.
Gràcies, Pol. 10 minuts que falten per arribar a les 9 del matí.
Bé, 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 bons reflexos, Trias.
Gràcies. A tu. No me la cara bé, va.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui, la Gravé?
Mira, doncs, quina alegria.
Quina energia, sí.
Mireu, avui per començar, viatgem al passat. Viatgem cap a la vida universitària.
Compte.
Alguns la tenim més a prop, d'altres una mica més lluny, però... Sí.
Bueno, no et pensis, perquè jo vaig estudiar de gran, en realitat. O sigui,
tinc doncs, a prop. Mira.
Encara hi ha tunes?
Sí, home, per suposat. Això sí, no ha de morir mai.
Val, val.
Perdona, què són les tunes?
Ui, déu-n'hi-do. Para la cinta, Julia, para la cinta.
Parem màquines.
Para la cinta.
Parem màquines.
Ah, jo no ho sé.
Déu-n'hi-do.
No, jo no ho sé, però...
Tu tampoc ho saps, Júlia.
Què has de parlar amb ells dos?
O sigui que...
Home.
Pol, sí, no?
Que són com uns cantants mariachis, no?
Val, jo ho definiria així.
Mira, compro.
No? Sí, sí, sí.
Compro. L'esperit és aquest,
Exacte.
Vull saber què són les tunes.
Uns senyors que es vesteixen amb mitgetes.
Normalment són de dret, de la facultat de dret. Sí. Hi ha molts de dret
i perquè de dretes.
Perquè han de treure.
Perquè hi ha unes també ara.
N'hi ha un que porta una pandereta i fa uns jocs amb la pandereta.
Sí, la guitarra.
Increïbles. La bandúrria. I van vestits de negre amb una... I n'hi ha un que porta com moltes medalles... I la qüestió és que canten
no sabeu, clavelitos. Clavelitos.
Júlia, clavelitos. No?
Sí, sí.
Molt d'interès per part de Júlia Julve.
No, us ho heu pres al peu de la lletra, sí, no? Hem viatjat a la vida universitària.
Es veuen l'aigua dels floreros, eh? Ja està. Aquí el comentari.
Escolteu-me, no us pregunteu per què hem de viatjar cap a la universitat.
Si us plau.
Doncs per descobrir quines són les millors universitats de tot el món. Val? De seguida en parlem, però abans teniu alguna idea? Sabeu quines poden ser? Com a pista us diré que 3 de les millors del món estan a Barcelona. No, per tant, no és massa complicat.
Ah, mira.
No, no, universitari...
Cambridge. No, bueno, Cambridge, potser una de les millors, eh?
Ser.
És una llista
Oxford.
De...
O Harvard, alguna d'aquestes, no?
Però si us acabo de dir que 3 d'aquestes...
És que no l'escolteu.
És que no.
Sí,
no,
que estan a Barcelona, sí.
Va, no, alguna aposta de Barcelona.
De Barcelona?
Senzill, no? A quina universitat vau estudiar vosaltres?
Universitat de Barcelona. Mira, això és la tuna. Puja'm això.
Sembla l'Octoberfest.
Bueno.
Dame un clavet. Dame un clavel de tu boca.
Molt bé, les 8 i 53 minuts.
Benvinguts a Ràdio Estel, la ràdio moderna.
I hem començat així, perfecte. Dit això...
Blanquerna.
Dit això, us estava fent una pregunta.
La UOC.
Ella, la UOC. Universitat Oberta de Catalunya.
Va, alguna més?
Universitat de Barcelona.
Val.
Jo, autònoma... Sí. Jo crec que és l'autònoma o l'UB.
Val.
Soc UABER, també.
UABER, eh?
UABER.
És un concepte, m'agrada.
Va, doncs no aneu, no aneu malament, eh?
A Tito Álvarez li agradarà.
Ai, esteu amb en Tito Álvarez, de veritat, eh?
Unido.
Per què?
Ui, és una llarga història, Júlia.
Obert, Júlia. És que... Escolta'm una cosa, segueixo.
Perdó, és que no estava escoltant.
Segueixo, sisplau, eh? Va. Abans de comprovar si ho heu encertat o no, deixeu-me explicar als oients que en aquest cas ha estat la prestigiosa revista Times Higher Education.
Home.
Qui ha publicat aquest rànquing que el que fa és analitzar més de 1.900 universitats de més d'un centenar de països diferents. Mm-hmm. Per tant, hi ha moltes opcions, eh? Un rànquing, per cert, que és considerat com un dels rànquings amb millor reputació a escala mundial, ja que valora diferents criteris com l'ensenyament, la recerca o fins i tot la visió internacional de cada centre. Per tant, estem parlant d'un rànquing important.
Exacte.
Dit això, i tal i com us deia a l'inici, que sapigueu que l'edició d'enguany els centres de Barcelona se situen en molt bon lloc, ja que tres de les seves universitats apareixen entre les 200 millors del món.
Ah.
Alerta, alerta. Tres, hem dit.
Tenim coses bones a Barcelona.
Sí. Llavors, en aquest cas és la Universitat de Barcelona, algú de vosaltres l'ha dit, la Júlia. Un habitual, també hem de dir, en aquest tipus de rànquings, la que apareix a la posició 182, escolta'm, no està malament, amb una puntuació de 55 amb 7 punts sobre 100. Estem a prou.
A veure.
Sí. No? Està bé, està bé.
La meva nota mitja.
Sí, llavors...
Que baixa, no?
Sí, sí. Sí, a mi, jo també he pensat el mateix. Sí, sí. Què vols que tingui? Però podem ser positius, però no sé.
Però mira, almenys apareix en aquest llistat, La posició 182. Llavors, un centre que segueix la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, que amb una nota de 56 amb 6 punts se situa a la posició 183. Per tant, un esglaó més en baix.
Que es noti d'on venim.
Sí.
Valors.
Llavors, d'aquesta manera, només ens queda un centre barceloní que apareix al final de la llista i és la Universitat Pompeu Fabra, que es troba a la posició 186 amb una puntuació un pèl inferior, que és de 55 amb 4 punts sobre 100. Uf. Duríssim.
La teva noia és a Rafa.
No, però jo estava responent la pregunta on heu estudiat vosaltres. Clarifico.
Jo també, sí.
Que havia quedat... Però Júlia ja ha fet una altra... Bueno, fins igual.
No t'equivoquis.
Ui.
Ui. Ui. Duelo al sol, duelo al sol.
Perquè jo sóc una persona molt disciplinada i a mi, si Núria Ros em fa una pregunta, que és quina és la...
Molt bé, no, està bé, està bé.
Jo...
Però que jo també he respost una pregunta.
No, tu t'has anat per les rames de la UOC i no sé què.
Escolteu-me, que tenim ja Carme Trilla per aquí a Ràdio Estel i vull acabar, perquè tinc una notícia després sobre avions. Mare Déu, us agradarà molt, Sí, ara en parlarem, mireu. Acabo amb aquesta notícia. Com us deia, d'aquesta manera, aquestes tres universitats potser no estaran a les posicions més altes, però superen amb nota, podríem dir, no? Les principals universitats de la resta de territoris de l'Estat. De la resta de territoris de l'Estat. Sense anar més enllà, la Universitat de Navarra i la Universitat Autònoma de Madrid estan en posicions més baixes. En el lloc 200 i 300.
Del descens,
per tant,
això,
Visca Barcelona.
Escolta, sí. Vista així, sí.
Llavors, no vull acabar sense abans explicar-vos quines són les que encapçalen el rànquing i, per tant, les que a hores d'ara són les millors del món. En aquest cas, zero sorpreses. Per estudiar la millor universitat del món hauríem d'anar a viure al Regne Unit o agafar un avió cada dia. I estudiar la Universitat d'Oxford, que aconsegueix gairebé la matrícula en el rànquing amb una puntuació de 98 amb 7 punts sobre 100.
Mama.
Està molt bé, eh? Llavors, la segueix la Universitat de Stanford, als Estats Units, que trobem en el segon lloc, i finalment l'Institut Tecnològic de Massachusetts, als Estats Units, que es guanya el tercer lloc.
És que a Massachusetts sempre hi ha...
Jo, de veritat, amb els noms tinc una cosa que estranya. Llavors, per tant, abans d'acabar, sembla ser que Barcelona té coses bones, UB, UAB i Pompeu Fabra, de les millors universitats del món. Per tant, un aplaudiment.
Un aplaudiment.
Se celebra.
Barcelona, Massachusetts. Sí.
Més cosetes?
Sí, va. Canviem de tema perquè ara toca parlar d'un dels grans temes d'aquesta secció, com són els avions. És el so d'un avió.
Sent l'aire d'avió.
És el so de Gavà Mar.
És quan exacte, quan estàs a la platja
així.
De Gavà
és així, és
van passant.
Així. Escolteu-me, molta atenció perquè la principal aerolínia del Japó, que es diu Japan Airlines... Ja, ho he dit bé, sí. Ha hagut de posar un vol addicional d'última hora després de detectar que dos dels seus avions excedien els límits de pes. I atenció, perquè la cosa millora. Sembla ser que el motiu d'aquest excés de pes no era l'excés d'equipatge.
No,
sinó que a bord hi havien alguns dels homes més corpulents del país. Home, estem parlant de 27 lluitadors de sumo.
Ostres!
M'encanta. Sisplau, que els oients vagin al Twitter.
Aviam una cosa.
Perquè hi ha una fotografia...
La foto és brutal.
Oh. Clar, 27 lluitadors de sumo. Pesa més de 100 quilos cada un, eh?
No està calculat, això, clar.
Sí, sí, està contrastat.
Es pot
contrastat.
Dir que no, aquest avió anava mi primo, el de Sumo Sol.
Para la cinta i cierra la ràdio. Perquè, Déu-n'hi-do.
En fi, què us sembla, això? Imagineu pujar un avió i trobar-te 27 lluitadors de sumo.
Jo no pujo.
O sigui, semblaria un...
Jo m'imagino en mig... Packs de 3,
no? Però no és perillós.
Clar, sí,
tries,
sí.
Tu en mig dels 27 pujo. Jugadors, què series? Com un... És que, clar, no sé. Allà en mig, saps?
Estaries una mica aplastat.
Com si, si hi ha una turbulència, si hi ha una turbulència, mors allà aplastat, eh?
Cau l'avió i sobrevisc.
Això sí. Perquè vas rebotant sobre els lluitadors.
A més, com els de...
És així, és així. Mireu, segons hem pogut llegir en diferents mitjans, tot plegat va passar en dos vols diferents que havien d'anar des de Tòquio i Osaka fins a Amami Oshima. Val?
Amami,
és una illa del sud del país on aquests lluitadors de sumo havien de participar en un campionat esportiu. Fins aquí... Bueno, correcte,
sí, sí, clar,
no? La gent agafa avions.
Clar, i va, mamis.
Llavors, segons explica The Guardian, tot plegat es va complicar quan l'aerolínia va veure que era impossible enlairar els avions perquè superaven el límit de pes i, per tant, tenien por que els avions no poguessin portar prou combustible per les restriccions d'aquest mateix pes. És per això que van decidir gestionar un tercer vol d'última hora per repartir els lluitadors. És que, clar, dit així...
Tenim el productor que està plorant.
Sí, és que la notícia és graciosa.
Sí,
sí. Sí. Llavors, van veure que no era possible i el que es va fer és repartir aquests lluitadors en diferents avions i el problema es va solucionar.
Un per avió, no? Un per avió.
Sí. Llavors, cal dir que sort que van repartir els lluitadors en diferents avions perquè en total cadascun d'ells pesava uns 120 quilos. Val? Molt més de la mitjana d'un home al Japó que diuen que és de 70-80 quilos. Per tant,
són dos.
Gairebé el doble, eh?